Isma Canoleo a Palma. Serà el dijous i divendres, hora baixa, de 4 a 8. Hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 5.
Més informació a ib3notícies.com. I un anys amb tu.
Heu de saber que l'escriptor Sebastià Alzamora ha guanyat el Premi La Crítica de Poesia atorgat per l'Associació Espanyola de Crítics Literaris.
Pèntol, amb Margalida Mateu.
Moment d'encetar la segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Ho feim amb en Toni Cardell, que ens acompanya aquí al control tècnic, i també amb els companys que ara tot d'una saludarem, perquè si fins ara han jugat amb les paraules i amb l'aigua, ara toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Ja ho deia, moment de passar l'actualitat pels dades de l'equip de Tèntol. Saludem en Xisco Nadal.
Molt bon dia.
Celestia Livent.
Som aquí.
I Miquel Jung.
Bon dia.
Com estàu? Hem de parlar de literatura, perquè sempre hi ha, no sé, darrerament tenim molt bones notícies en aquest sentit per part dels nostres escriptors i escriptores. Així que, Xisco, si t'assembla, començam aquesta taula de redacció explicant-vos els premis que ha guanyat fa poquet Sebastià Alzamora.
El mallorquí Sebastià Alzamora encara recull premis amb el seu poemari titulat Sala Augusta, seguit de llengua materna. L'altre dia vos explicaven que li havien atorgat el Premi Crítica Serra d'Or de Poesia, i avui vos han d'explicar que aquest cap de setmana ha guanyat el Premi de la Crítica en la categoria de Poesia en Català, un guardó lliurat per l'Associació Espanyola de Crítics Literaris.
I tot d'on en parlam, també volem saludar en Nadal Sau. Com estàs?
Què tal? Molt
benvingut.
Ben. Gràcies.
Com va? Home, és que venies tu de xerrar de literatura i resulta que els nostres autors només els donen premis.
Sí,
què
sí,
passa?
El passa que són bons, no? No, és vera, ara no sé de què més parlarem, no? Però en Sebastià Alzamora me sembla un premi, vaja, absolutament merescut.
Merescut, sí, li deim a ell, sí. Sebastià Alzamora, enhorabona. Com estàs?
Bé, content, la veritat, content. Rebre premis no cansa.
No cansa, no. 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 Que bé, però quines alegries que t'ha donat aquest Sala Augusta.
La veritat que ara, fora bromes, estic molt content, estic molt agraït, sobretot, perquè aquests premis, com bé explicàveu, els dos de la crítica, i també el premi Cavallberg, que dona l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que tots tres s'han fet públics en tot dies de diferència. són premis obra publicada, no? Són premis que tu no em fas comptes, diguéssim. No? Mm-hmm. Tu estàs fent una altra cosa i de cop te criden i te diuen mira, és que t'han donat aquest premi. I te fa una il·lusió molt,
clar,
molt especial.
Perquè a Nadal sabeu dos tipus de premis. Els premis que tu te presentes, que ja sí. N'hem parlat molt de pits.
Per dir-ho així, sí.
I els premis que, això, que deuen Sebastià, que és obra publicada.
Sí, efectivament. I com molt bé explica en Sebastià. Bé, en Sebastià està prudent, perquè ha dit no t'hi presentes, tal, però home, el cert és que normalment estan molt més lliures de sospita i d'alguna manera gaudeixen d'un prestigi més gran, no?
Perquè, aquests que d'obra publicada.
Clar, clar, clar. Mm. Sí. Sí, aquesta és la veritat, sí o no, Sebastià?
Sí, bueno, figura que... Clar, els jurats, en aquest cas, trien sobre allò que s'ha publicat l'any anterior, no? Uh-huh. I aleshores, diguéssim que trien molt lliures i molt sí. Tranquils sobre... Vaja, se reuneixen ells i parlen d'això i d'allò i no tenen cap tipus de res que els amediatitzi ni que els apressioni ni res de res, no? Per tant, allò que trien és perquè troben que ho havien de triar i clar, i aquell que és reconegut ja dic, fa una il·lusió especial.
No? Mm. Clar, i també que ha coincidit com des en tan poc espai de temps tres premis per aquest poemari que ja el moment que el vas publicar ja en van xerrar, Sala Augusta per una banda, Llengua Materna per l'altra, que també tocaves aquest tema més personal de ta mare també, Sebastià.
Sí, de fet, amb això dels pocs dies de diferència va passar una anècdota amb un company vostre, Pere Morell, que me va enviar un WhatsApp aquest dissabte hora baixa. Jo dissabte... és a dir, vos vareu assabentar vosaltres abans que jo, que havia guanyat el premi de la crítica. I no per culpa de l'organització, perquè ells m'havien estat telefonant, però jo no havia mirat el telèfon i no me n'havia donat.
Estava descansant, també.
Estava dinant per celebrar que havia guanyat el premi Serra d'Or. I no mirava el telèfon. Llavors el vaig mirar... El vaig mirar i tenia telefonades perdudes, però vaig pensar que eren d'aquestes de publicitat i de coses d'aquestes, perquè no me sonava el número. No. I amb això me va arribar un WhatsApp d'un company vostre, que és d'en Pere Mora, i que de... Si te puc fer una telefonada per preguntar-te per aquest premi que has guanyat avui. I li dic, no me va molt bé, però és que a més dic, me'l van donar dimecres en el premi.
Està molt bé.
I ell, al cap d'un poc, torna així, diu, perdona, diu, però per tot, diu, que te l'han donat avui. Diu, no. I dic, ostres, no sé, i després se me va acudir, vaig escoltar els missatges de veu, i tenia un missatge de veu de l'Associació de Crítics d'Espanya que deien que havia guanyat el premi. Però o sigui que sí, havia estat en tan poc dies de diferència que no me'n vaig temer.
Clar, Sebastià, però no ha estat l'única confusió que ha hagut en els teus premis o en el títol dels teus llibres, perquè clar, quan reps tant de premis tens molta visibilitat en els mitjans de comunicació i de vegades poden passar coses tan surrealistes com això que va succeir el programa Els Matins de TV3, que ara tornem a escoltar i compartim amb el rei d'aquesta pífia, com et Sebastià Alsamora, escoltau.
Els guardons reconeixen les obres escrites en català més destacades de l'any passat en diferents àmbits. Entre els guanyadors, la novel·la El cos invisible de Núria Perpinyà o el poemari de Sebastià Alsamora, L'habitació de la Malena estarà lliure i disponible del 24 d'abril fins al 15 de juny de 2026. Saps d'algú? Tots dos han recollit la distinció juntament amb la resta de guardonats. Es tracta de premis literaris que inclouen l'àmbit infantil i juvenil, però també d'arts escèniques, i entre aquestes han premiat la cubana amb el seu L'amor venia.
Per sort, hem de dir que Sebastià Alsamora es va agafar amb bon humor aquesta equivocació, i fins i tot, Sebastià, per fer una publicació que deia bon títol, me l'apunt per al proper llibre.
Sí, ja quan ho vaig sentir va fer molta gràcia. I ho vaig posar a les xarxes, el vídeo que acabau de passar. i vaig afegir aquest comentari. Dic que és un bon títol, me l'apunt pel propi llibre, no? Perquè m'ha fet gràcia un títol una mica llarg.
Sí, com era l'habitació de la Malena?
Estarà lliure i disponible. Ara això saps d'algú? Sí, sí, que acabi així, eh?
L'habitació de la Malena estarà lliure i disponible del 24 d'abril al 15 de juny. Saps d'algú?
Un llibre sobre la crítica d'habitatge, no?
Perdona, és que seria... meravellós.
Però quan s'ha colat aquest missatge en els prompters d'aquest presentador, pobres, és que no ho canta.
Copia.
WhatsApp web, supas.
Jo, Sebastià, l'escrius tu o l'escric jo?
Puc fer quatre mans, però jo trobo que aquí hi ha tema per fer una cosa llarga. Vull dir,
llarga.
Hi ha fins i tot una trilogia. En l'habitació de la Malena i tot plegat, aquí hi ha...
Clar. La Malena Gran, en el Modena Grande es va dir que Malena és un nombre de tango. Ara també té aquí Habitació Lliures. És que aquesta dona ha donat molt de sí, literàriament parlant.
No, passar,
Sebastià,
no, sí, sí.
Tu que ets un home informat, saps si en el redactor de la notícia li varen dir res? Perquè ara comentàvem amb en Jun, que això deu ser que el redactor devia estar fent feina, devia haver de passar un missatge a qualcú que li demanava passar a mi i a Malena, sí, que cercava pis, sí, i se va incrustar la teva notícia. I clar, els presentadors, quan se varen topar, ja ho llegien, i ja, pues, ja una eren, mica no te ja queda més, no, més remei que nedar.
Mm. I ja van ser els presentadors, pobrets.
De TV3 t'han dit res de sa sort o sa dissort d'aquest pobre redactor?
No, de redactor no, sí que me va cridar en Ariadna Oltra, molt, molt amable, per dir que vaja, de qualque manera que els hi sabia greu, però vaja, vàrem riure perquè la veritat és que l'únic que se podia fer era agafar-se amb riades.
I encara no? Raïm.
I ja està. Ja, exacte.
Que aquesta neta
sí, és allà. Sí.
I el redactor espera que no li hagi passat res, perquè de fet l'únic que ha fet ha estat procurar un moment de bon humor, diria, a moltíssima gent, no? O sigui que ja està. Però sí que és... el que des tu, Xisco, és exactament el que va passar. És a dir, aquest era un missatge real que havia d'anar d'una persona de l'equip dels matins de TV3 que deu ser company de pis de la Malena, i que li explicava a qualsevol altre que l'habitació de la Malena, tal, tal, tal. És a dir, que quedava
que
lliure...
És que m'encantaria... Sabeu que sapem, o qui sigui, mos presentin a Malena. Perquè seria una...
Exacte,
seria una fantasia.
Falta, tot això, la Malena és real, clar. I el que és misteriós, però vaja, aquestes coses ja sabem que passen, és que això va votar, per dir-ho així, del WhatsApp personal d'aquest redactor en el test del teleprompter i se va incrustar allà en el lloc del títol del meu llibre. No? En fi.
Coses que poden passar.
Això li va passar a Anna Rosa amb una novel·la de Daniel Steele, quan va fer el seu sabor a gel. Havia tingut material diversos per preparar la novel·la i una cosa se va incrustar i, oh, sorpresa, se van incrustar capítols sencers d'una novel·la que no era la seva.
Exacte. No, d'Anna Rosa, les incrustacions eren d'una altra naturalesa. Eren directament plagis, sí, tal qual, que indicaven que ningú, començant per la pròpia Anna Rosa, s'havia molestat a comprovar d'on venia el que contenia un llibre que anava firmat en el seu nom, no? Però bé, això ja és una altra pel·lícula.
Sí, n'hi ha de molt divertides d'aquestes, eh? També recordo quan érem més petits que n'hi havia una que van dir Xarel 10, que havia de llegir Xarello,
sí.
Que era una legeminada.
Això va ser a Maria Teresa Campos.
Sí, a Maria Teresa Campos. Sí.
Bé, escolta, i en aquest locutor només li faltava dir fin de la cita en el final, com un il·lustre expresident, no?
Sí, exacte. Sí, sí, bé, el gènere de les pífies... Sobretot televisives, radiofòniques també, però jo diria que sobretot televisives és tot un gènere televisiu en ell mateix i de fet TV3 en té un programa sencer que fa molt d'anys que a més és molt divertit, que és alguna pregunta més, sí. Està basat en això, en aquest tipus de...
de coses que passen a la vida.
Exacte.
I de Sebastià, enhorabona, veiem que vares anar també a Montserrat a rebre un d'aquests premis, concretament des de la crítica de Serra d'Or. Digues, especial també pujar allà dalt, no?
Sí, era la primera vegada, és curiós que fos així, però en la història dels premis de la crítica Serra d'Or, que els dona, com és obvi, la revista Serra d'Or, que és una publicació de les publicacions de la Veïda de Montserrat, que, per altra banda, és una de les, no sé si la que més, o una de les editorials més antigues d'Europa. És una editorial antiquíssima, perquè els monjos de Montserrat en Esparèixer varen ser dels primers que varen tenir una impremta en tota Europa. En la història dels premis, que fa 60 anys, enguany era el 60 aniversari dels premis de la crítica Serra d'Or, era la primera vegada que se donaven a Montserrat. Sempre se donaven en algun lloc a Barcelona, més que res per una qüestió pràctica, no? Perquè és més fàcil arribar a un lloc en el centre de Barcelona que pujar allà dalt en el monestir. Però això li va donar també un aire especial, no? En el fet de... en el lliurament dels premis, que va ser una cerimònia molt agradable i molt... no sé, molt alegre. No? La va conduir en Xavier Grasset, sense cap pífia, ja no va aparèixer amb Helena per cap banda, i va haver moments molt bons, com per exemple el moment que varen recollir el seu premi a la Cubana, que varen venir, no tots, però una gentada, tota la colla de la Cubana allà. Òbviament, s'alegria perquè els premiats només sabem el nostre premi, no sabem qui són els altres i mos assabentàvem allà. I quan vaig veure que en el Premi de Recerca hi havia en David Ginard Ferron, vaig estar també molt content.
Un altre mallorquí, exacte.
Un historiador excel·lent.
Sí, el varen felicitar. La setmana passada també el varen cridar per donar-li l'enhorabona, i ara ho feim amb tu. A Sebastià, gràcies.
I gràcies a vosaltres, no? I anava a afegir que també era un gust pujar allà dalt i recordar, òbviament, la figura d'en Josep Massot, que va ser un altre gran historiador i monjo de Montserrat i un gran intel·lectual. No?
I tant, sí.
Però bé, a banda de tot això...
El pare Massot, que va viure molt d'anys.
El pare Massot, com com el coneixíem molt.
A Montserrat, sí. Exacte, gràcies, Sebastià. Res. Enhorabona per aquest tres premis, tres, au, un darrere l'altre. Sí. Se diu viatge. Sí.
T'apareix, au.
Per cert, molt una bé. Darrera pregunta, ja un poc frívola. Són monetaris, també, aquests premis, o només són reconeixements?
No, són, com de abans en Nadal, pur prestigi i renom. I qual que digués prestigi no se mengi, efectivament. És un intangible que te l'endús amb molta alegria a casa teva, però no, deliberadament no van acompanyat de dobles. No? O sigui, no, ni una quantitat simbòlica, ni el milió d'euros d'AENA, ni una cosa entremig. Res. És a dir, únicament és... com els Òscars, donen una estatueta, no?
Exacte. Podries afegir res més?
No,
ara has sentit premis a ENA.
No, l'altre dia vaig escoltar algú per xarxes que deia que haurien de fer un premi Rodalies per la literatura catalana.
Arriba a 9 milions. Arriba a 10, segurament.
Home, jo m'imagino amb Helena Rodalies, seria una altra.
Sebastià, una ferrada, gràcies. Adéu.
A vosaltres.
Adéu.
Enhorabona. Molt bé.
Gràcies.
I de parlar de literatura més propera, però també hem d'anar un poc més enllà, perquè sabeu qui és na Freida McFadden? Si vols dir aquest nom, Pantura, no. Si vols dir l'assistenta, sabeu qui és, no? Ara en parlam. So we sat and talked, then we walked on top of.
Ja, sí, ja hi ha molta cosa per comentar sobre Anna Freida McFadden. Ella va debutar com a escriptor l'any 2013 i el 2022 va publicar el primer llibre de la sèrie de l'Assistenta, un thriller psicològic amb el qual s'ha convertit en una de les supervendes, si no la més gran, del moment. Durant aquesta dècada, l'autor ha utilitzat aquest pseudònim de Freida McFadden per publicar les seves obres i poca cosa se sabia sobre ella, fins ara que ha decidit donar a conèixer la seva identitat real a una entrevista a la revista People i USA Today. Ella nom Sarah Cohen, té 45 anys i és una metgessa especialitzada en trastorns cerebrals. La Sarah Cohen en aquesta entrevista ha explicat que va decidir signar amb un pseudònim perquè la seva carrera literària no interferís a la seva feina de doctora, però que ara està farta que la gent discuteixi si és una persona real o si en realitat són tres homes que escriuen les seves novel·les, com ha passat a l'estat espanyol, sí, per exemple. Per acabar amb les especulacions constants, ara ha decidit donar-se a conèixer i acabar amb el secret. Tot i això, ha anunciat que continuarà utilitzant aquest pseudònim per conservar la seva marca literària.
Mm-hmm. Què trobau? Ha rebut moltes pressions per haver de dir el seu nom? Ho ha fet per... Mira, ja està, ho he de dir.
Jo crec que és perquè ja no podia més. No? Perquè, clar, estar 10 anys sense dir el teu nom i que la gent especuli sobre la teva vida, millor dir... Arribar un moment de dir, sí, som jo i som això.
Que n'hem parlat a vegades aquí en aquesta secció, com a Nadal Suau, de gent que vol tenir encara el seu anonimat i la feina que du això.
És que jo crec que... Clar, jo estic llegint aquesta notícia, l'he llegit un parell de llocs, he parat atenció a les declaracions d'aquesta dona i mai saps, però a mi me fa l'efecte que el que compta és el que ha, és a dir que...
Sí, jo de fet he llegit que la seva editorial a Espanya explicava que té ansietat social també aquesta dona i que per això tampoc volia dir ser un nom perquè, clar, volia quedar més anonimat.
Sí, és que és una cosa estranya perquè per un costat no ho sé, per un costat les càrregues que comporta un èxit literari d'aquesta mana realment són moltes, i si no t'agrada, i no té per què agradar-te, haver d'estar tot el dia davant dels públics, sotmès a l'opinió pública, llavors se fa molt feixuc. Per un altre costat, supos que també hi deu haver... És quasi inevitable tenir un mínim de vanitat, un mínim de ganes de poder dir, bueno, escoltau, això, aquest mèrit és meu.
Clar,
no?
És una qüestió de reconeixement.
Ja, pens que sí. I d'altra banda, supos que també haurà arribat un moment en què aquesta possibilitat de compaginar les seves dues carreres ha esdevingut ja impossible, no?
Ja, ara entren moltes coses, que sigui metge especialitzada en trastorns cerebrals, també
sí,
explica coses.
Sí.
Si heu vist també... I també ve després de l'èxit de la pel·lícula, perquè els llibres han estat un superèxit, supervendes, és tota una saga, i se'n venen moltíssim per tot el món, però, clar, després ve la pel·lícula, que també ha estat molt vista.
Sí, sí, sí.
Recordem, en Sidney Sweeney,
I Amanda Seyfried. Sí, jo crec que...
Michael Morrone, tampoc l'han de deixar
no,
de banda.
Perdó.
El jardiner, ho dic per què.
No, sí. No, a mi se m'ha fet simpàtica aquesta dona.
L'ha humanitzada amb aquest gest?
Sí.
No,
jo és que m'ha sacrificat que faci guitarra, però crec que és un tema monetari absolutament. És a dir, ara que ja pot deixar la seva altra feina, li és igual que la gent la conegui. I també hi deu un punt de vanitat, hi ha un cobrament pecuniari que està molt bé, però n'hi ha un altre en ego i en reconeixement que també el deu voler, perquè si tens ansietat social, no surts ara en els focus i confesses que fa anys i panys que estàs amagada darrere aquest pseudònim.
Però també quasi que em deu tenir depressió.
Mm-hmm. Sí, però quin sentit té escriure sota pseudònim un món globalitzat del segle XXI on tots són mòbils i on tothom coneix la vida de tothom? A mi se me fa una mica estrany, i també trobo que hi ha cert tipus de professions que donen implícita una projecció social que, si tu no vols aquesta projecció social, estàs sent una mica, com dir-ho, injust en sa gent que t'ajudarà a que triomfis en el teu camp. Perquè de què serveix un escriptor que mai vulgui fer presentacions? De què serveix un actor que després no vulgui fer teatre o que no vulgui anar a estrenes o que només el puguis veure a través d'una pantalla? Per això ja després mos queixarem si se creen avatars o que se creen actors amb intel·ligència artificial. És a dir, si una cosa tenia el fet que facin éssers humans, és que tu podis interactuar amb aquests éssers humans. Si ja volem els pros però no els contres, se me fa una mica complicat d'entendre.
Sí, fixa't que jo no hi estic gaire d'acord.
M'avenim meravellós perquè ets autor. Perquè ets autor premiat. I clar, tu vols perillar una mica el teu corral. Però jo, com a mitòman, com a persona que consuma i cultura, a mi hi ha actituds que me faran una miqueta de ràbia. Jo puc entendre que tu t'havies superat per un èxit sobtat. Però un pic que ja has passat per aquest èxit sobtat i has decidit continuar la teva carrera, arriba un punt que saps que això és una de les exigències que te demana aquesta carrera. Però, si no vols acceptar, retira't.
És a dir, però és que és una lògica... Però, és a dir, això que tu dius és veritat a la lògica actual de les coses. Però en realitat, per què un autor ha de fer res més enllà del que és pròpiament la seva feina que s'escriu?
Una cosa, aquest autor vol viure bé de l'escriptura.
Bé, d'acord.
Aquest autor vol cobrar molt de milions de dòlars o d'euros per la seva escriptura.
Però ella ja els ha cobrat.
Per això, però que arriba un punt en què si tu vols ser mainstream, lo mainstream passa perquè la gent te conegui. No per ocultar-te.
Però és que ella ja era famosa, no?
Era famosa el seu pseudònim. Ella, clar, ella ningú sabia...
La seva cara no...
Ella passava per esquerra i ningú li deia què fas. Perquè ningú sabia que era ella, més enllà dels seus pacients.
S'ha de dir de tota manera que a vegades ocultar-se és una estratègia per, sí, ser, més per ser encara més vint, no? Mm. Que hi ha una broma molt, molt famosa del Simpson que surt Thomas Pynchon, que no ho sàpiga, Thomas Pynchon és un autor nord-americà, que bé, el seu nom és aquest, però no hi ha fotografies d'ell.
Nadal Suau, ets atent, tota l'audiència sap qui és.
Coneix qui, bueno, qui és, sap.
No, no tothom
no coneix. No ho sé,
tota l'audiència de Tentol
una persona,
té
una persona
primer que... de literatura nord-americana contemporània.
Per això que ha viscut sempre amagada, el nom és real, però tenim dues fotografies d'ell, no? Llavors, és ell surt, va prestar la seva veu a un capítol del Simpson, va entrar en el lloc, però és un capítol que surt un senyor amb una bossa d'aquestes de paper en el cap, i està a mi, soc Thomas Pynchon, no? Com, és a dir amagar-me és la forma de posar un llums de neó damunt meu, d'alguna manera. És una forma de publicitat, diríem. No?
Sí.
Bueno, no ho sé.
No ho sé. En tot cas, per qualque cosa ho deu haver fet aquesta dona, i no sé si per pressió o no, no sé si contraproduent o no, però ha decidit que era el moment ella
no, però,
de
sí,
sortir.
Jo deia que simpatitzava, que se m'havia fet simpàtic, perquè troc que ha aguantat molt de temps intentant moltíssim sostenir, sí, la seva, sí, trajectòria com a metgessa, com a metges, i per tant jo me crec que té aquestes dues vocacions, no ho sé. I he vist una cosa més o menys honesta. Ara, té raó en Xisco, l'únic sentit que té sortir ara és poder començar a fer entrevistes i anar a llibreries i firmar 700 exemplars cada pic que vas a una ciutat.
Sí, i coneixen Michael Morrone. Clar, per poder anar a l'estrena de la pel·lícula de tants llibres.
Ja ho hauria pogut fer quan se va estrenar, perquè aquesta pel·lícula ja
però havia, havia de fer sa passa prèvia de sortir de l'armari.
Ara ja pot fer-li una ferrada.
Jo m'està greu. Jo és que a mi aquestes coses no fan molta peresa. Troc que un pseudònim tenia sentit en el segle XIX, segle XX, que eres dona, Víctor Català, Fernán Caballero, que volies que no, de vegades havies de trencar, George Sanz, havies de trencar segon quins tipus de problemes per el masclisme imperant en aquella època. Però ara mateix, amagar-te darrere un pseudònim, li veig pot sentit.
A més, un joc, crec.
A més, un joc. Sí, però més, mira, en no Timothée Chalamet, ara que deies un joc, se l'ha criticat, suposo, moltíssim, Timothée Chalamet, recordem que se'l va criticar molt, i resulta que tot això que està fent aquests darrers mesos és perquè ell ha interioritzat tant el personatge de la seva darrera pel·lícula.
Mira, a veure, quina peresa.
Això no
m'ho creu. Quina peresa de personatge, d'excuses i de quinta comunicació que li han dit.
Ell diu que... No. L'ha duit tan enllà que ja ho va fer amb en Bob Dylan, que era el seu, sí, darrer personatge.
I per què no ho va fer en Nelio, de Call Me By Your Name? I anava basant-se en tots els tios guapos que trobaves pel carrer. És que també arriba un
però
punt.
Però resulta que és això que ha intentat dur l'extrem, el personatge d'en Martí, com era, la pel·lícula
Suprem. Podríem ser escèptics.
Això és que és de comunicació li han dit Timoteo, no vas per bon camí. Crec que haurien de dir qualque cosa, Ona, perquè t'estàs tornant una mica insuportable i això mos fa perdre dòlars.
I la cosa més fàcil ja està. És clar, el mateix personatge que en Martí Suprem, que l'ha duit més enllà de la pantalla.
De tota manera, això em permet, xerrant d'això que deia en Xisco, de fer-te personatge públic, permet, primer, els caps dels actors han de ser actors a les pantalles i fora també han de ser actors, perquè, òbviament, tu no vas de roda de premsa en roda de premsa i d'estora vermella en estora vermella sent tu mateix, sinó creant un altre personatge, el personatge Chandalet o com...
Vos haurien de demanar per què en Timothée Chalamet no surt a la sèrie nova de sa cunyada, que en Kim Kardashian ha estrenat sèrie a Disney, aquell gener és productora executiva i allà
i no ha sortit.
Jo no he vist en Timothée. Hi havia en Glenn Close...
Qualque cosa ha passat.
Però en Timothée no hi era.
Parlarem, perquè és un tema que... Duco, ara faim un tèntol.
Quin és el teu moment de tèntol?
Hola, som en Pau, i el meu moment tèntol és arribar a casa, encendre una espelma i llegir un llibre.
Altres ràdios, diversitat.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dadicul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Crèdits i finançament. Molts de nosaltres tenim hipoteques o crèdits personals que pagam cada mes per la casa, el cotxe o electrodomèstics. El crèdit inclou productes com el préstec personal, que no és préstamo. I això és quan el banc ens deixa diners per pagar un cotxe o unes reformes. Recordeu que els diners no són de franc i per això pagam uns interessos pactats. Un altre producte molt llepo per als bancs i no tant per al client és la hipoteca, que és un préstec per comprar un habitatge. Si no pagam les quotes, el banc pot recuperar la casa com a garantia. I la línia de crèdit és un fons que el banc ofereix al client quan el necessita i, quan li torna, el pot tornar a fer servir. El tipus d'interès i no tipo que s'aplica sobre aquests productes pot ser fix i no fixo, quan les quotes mensuals són iguals mentre duri el préstec, o bé variable, quan el percentatge que pagam pot apujar o abaixar segons l'evolució de l'economia. Ja és ben hora de descansar el capot en tant de números. I terme explicat, terme acabat.
El Lectobro amb Nadal Suau.
Ai, de continuem parlant de literatura. Avui amb en Nadal Suau, ara farem dues rialles. És que us ha quedat coses per...
És que tenim aquí unes vistis per de recurrents, no?
Quan no és una cosa és l'altra. Però bé, avui hem de parlar d'un llibre que m'ho toca més de prop.
Sí. Un llibre, esperat, és que és un llibre maquíssim, sí. Vull dir, sí. Crec que vos agradarà. A vosaltres i tots els qui ens escolten. Començaré fent referència a un altre llibre que té alguna connexió amb aquest. És un llibre de na Sabina Pons, que potser el recordareu de fa uns anys, perquè va tenir un cert èxit, un cert succés.
Sí.
Es titulava Padre Mallorquín, Madre Alemana. I eren les memòries de na Sabina Pons, que és una lota, precisament, filla d'un d'aquests matrimonis mixtos propis del boom turístic, no? I és molt divertit, perquè ella comença el llibre dient, ho dic de memòria, però diu una cosa així com, mira, hi ha llocs més literaris on néixer, no? Néixer a Manhattan, filla d'intel·lectuals de Nova York, o a la campanya anglesa, o a París, però a mi m'ha tocat la platja de Palma, i potser no soni especialment literari, però és la meva realitat, i d'això vos parlaré, no? I efectivament, pot ser que de bon començament, si dèiem platja de Palma, sembli, no ho sé, una cosa poc literària, com deia na Sabina Pons, però jo convidaria a pensar-ho dues vegades, perquè crec que no és cert. És a dir, crec que ha donat literatura, primera cosa, i segon, crec que és un indret, o un indret fet de diferents indrets, ara explicaré què vull dir, que en realitat sí, és molt, sí té molt de potencial per contar històries, per mostrar com és el món contemporani, per trobar-hi personatges curiosos. Clar, penseu que la platja de Palma està plena de d'històries, no? I com deia, de fet, hi ha obra ambientada a tot aquest microcosmos que val molt la pena rescatar. El llibre de na Sabina Pons, que és un llibre maquíssim, molt simpàtic. Hi ha els còmics d'Antoni Nievas, que Antoni Nievas, com sabeu, és un il·lustrador, còmic, escriptor... nascut a Platja de Palma i que s'hi va forjar fent feines a cuines i tal. I ha dedicat alguns llibres a explicar com és la vida des de dins de la indústria turística, no? I de la indústria hostalera.
Nelea, crec que també...
Qui?
Nelea.
Bueno, Nelea també és d'allà, efectivament, i és músic, però bueno, és cantautor, és a dir, és letrista, per tant, i efectivament. O estàvem xerrant fa no res amb en Sebastià Alsamora, i de Ràbia també és una passejada, no? És una novel·la que és una passejada per aquest paisatge, diguem, entre urbans, turístics, etc.
Sí, la zona de la platja de Palma, de Llumajor, bé, la zona de...
Clar, perquè això és una altra... Aquesta és una altra, que la platja de Palma és un invent. És a dir, això, aquest mateix nom és una ficció. És a dir, a la platja de Palma li deim així perquè s'ho va inventar el franquisme a l'època de Fraga i Iribarne com una mena de marca comercial que resultava més potent que no distingir una zona de l'altra, i entre aquestes zones que integren realment la platja de Palma n'hi ha una de molt important, que és Can Pastilla. Doncs bé, cap a Can Pastilla que anem avui en aquesta secció.
M'encanta, el millor topònim de Balears, Can Pastilla.
Bé, no. Sometimes és un competidor important.
I està a prop.
Efectivament.
Sí, però... bé, neo topònim, perquè aquests topònims no són de la conquesta del rei Jaume.
No, jo diria que no. I anem, com deia Can Pastilla, amb Un hombre sin paisaje. Aquí el teniu. Un hombre sin paisaje, de Juan Pablo Caja, un llibre petit que ha publicat l'editorial barcelonina Minúscula. Juan Pablo Caja és un autor publicista de formació, nascut l'any 63, aquí, a l'illa de Mallorca. Ja havia publicat un llibre també molt maco i a la mateixa col·lecció, Cuerdas al aire, sobre la seva afició a la música i la seva condició també de músic, de guitarrista. Però ara, amb Un hombre sin paisaje, s'acosta a Can Pastilla, com deia, per fer un retrat sentimental, però també sociocultural, d'aquell lloc. I el resultat, la veritat és que és, com dic, un llibre molt, molt agradable de llegir, molt tendre, a estones, però també punyent, eh? Té la seva, en fi, la seva intenció crítica i la seva mirada més, diguem, sí, més punyent, no? La idea, a veure, és un llibre fet de fragments i de capítols que són entre cròniques i petits relats, no diré independents, però sí autònoms, no? És a dir, pots agafar-ne un i llegir-lo i després anar a un altre, i són peces diferents. La idea central és que una persona, s'entén que el propi autor, torna a l'illa i a Can Pastilla perquè ha heretat, després de la mort dels pares, doncs el pis familiar, i allà s'instal·la, comença a observar els canvis que hi ha al seu voltant, com és la nova Mallorca, com és la nova Can Pastilla, i finalment, jo crec que no faig spoiler perquè no és un llibre que dirien que tingui una narració, no? Finalment, en un final realment preciós, que m'ha agradat molt, assistim a la banda del pis familiar, no? Com el final d'aquest període, no? I la darrera passejada per les estances de la casa familiar abans de tancar, ai, no? És molt guai.
Sí, sí. Un sempre recorda el darrer moment que ha estat a una casa, a un pis que ha habitat.
Sí. Sí, i a més, fins i tot hi torna, no? És a dir, jo record que una, la primera vegada que me varen fer meditar, ara me surt de guió un segon, eh? Però la primera vegada que vaig fer meditació, i qui hagi fet meditació sabrà que molt de pics te fan imaginar que vas a un lloc segur, te parlen d'un lloc segur, ves en el teu lloc segur. I jo, de forma totalment impremeditada, vaig anar a l'apartament que la meva família tenia a primera línia en Esport de Pollença, a Umoll, que és on estan més feliç i tal, i vaig tornar i me vaig donar compte que era capaç de reproduir la memòria, fins i tot l'enrajolat, saps? Una cosa sorprenent. Doncs el personatge aquest, o el narrador de Juan Pablo Caja, li passa una mica el mateix. El que passa és que tampoc se queda en el seu propi anecdotari o en la seva pròpia biografia, sinó que obre la panoràmica molt més i comença a observar tot el que l'envolta, dividint el llibre en dos grans capítols, diríem, temporada alta, temporada baixa.
Temporada alta me sona, aquell
sí, llibre. Sí, sona d'alguna cosa. És un llibre.
No serà un llibre super de Nadal,
suau. Ué. Mira que me vaig passar. Menys i me cita. No.
Això també ho feis a tu.
Ai, Déu meu. No, estic en broma.
És una broma.
Me va fer gràcia.
Un llibre molt recomanable de Nadal, suau.
De tota manera, són dos llibres molt diferents, perquè la seva mirada és molt... Però té una cosa que... Perquè mon pare també estiuetjava a la platja de... Bé, estiuetjava i passava. Mon pare era un majorer. Uh-huh. I a la part de Serenal i un Mallorera, mon pare hi va passar moltes èpoques d'infància. I aquí parla de caçar crancs, dels nins que cacen crancs i miren de fer-los sortir dels forats allà on se fiquen. I això mon pare m'ho contava i jo ho fic, ho vaig ficar en el llibre en el seu moment. Uh-huh. Però bé, no parlen més de mi.
És a dir, que divideix entre temporada alta i temporada baixa.
Clar, temporada alta i temporada baixa, que té tot el sentit del món, perquè efectivament els llocs turístics tenen dues vides, no? Van a dues velocitats, la de l'estiu i la de l'hivern. I el paisatge humà, els ritmes, fins i tot les llums, els llums canvien d'una època a l'altra, no? Llavors, el primer moment del llibre és, jo trob que sintetitza de meravella l'acceleració que ha viscut el territori turístic en molt pocs anys, perquè comença diu, espera, t'ho llegiré literalment, molt breument, diu, una, dos, tres luces. Es lo que ella me decía, lo que tantas noches me dijo mientras estábamos sentados después de cenar. Bé, no segues, però què és una, dos, tres luces? Doncs això és el que li diu sa mare al personatge, que li diu, quan jo era nina, aquí se veien tres llums, un aquí, un allà i un enmig. I això era tot el que hi havia en aquest, en aquest paisatge. I ara quantes n'hi ha? 300, 400? No se poden comptar, no? Doncs, efectivament, aquesta, aquesta invasió de llum elèctrica és una supersíntesi de, del que ha passat a indrets com Can Pastilla. I a partir d'aquí t'explica doncs, els orígens pescadors de la zona, te fiques dins la mà amb ell, amb la seva barca, en els bars, amb una sèrie de personatges vinguts de tot el món, d'Escòcia, d'Andalusia, i vas escoltant totes les veus que se senten a un lloc com, com, com un lloc de costa, com Can Pastilla, que jo crec que s'hi reconeixerà qualsevol illenc de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, crec que entendrà molt bé del que està parlant en Caja, no?
Sí. És extrapolable.
És absolutament extrapolable. I, de fet, hi ha una, a la pàgina 106 diu... Mireu com, com descriu la, la Mallorca actual, diríem, no? Diu, la temporada és curta, està parlant de, dels treballadors d'un bar... I diu que, fa, que fan feina a les totes, no? Diu, la temporada és corta i hay que aprovecharla. És corta, però se hace larga. Larga com una temporada turística. Corta com el sueldo, como los puestos de trabajo. Larga como las horas, como los días, como los meses de paro. Larga como los beneficios de algunos. Corta como el número de los que de verdad hacen dinero. Larga como el fin de mes que no llega. Corta como la calderilla. Mallorca es larga, Mallorca es rica. Los que se quedan cortos solamente son sus trabajadores. És a dir, que com us deia, té una cosa molt tendra, molt melancòlica, molt nostàlgica, però després de sobte se'n recorda molt bé de quines són les dinàmiques de poder o econòmiques que mouen el món.
I això fa recordar també aquell llibre de Nara Pacheco, Estuve aquí, me acordé de...
Bueno, naturalment, està totalment, totalment en sintonia amb aquest discurs. A més, té aquesta cosa de ser un llibre que integra molt bé la presència dels turistes o d'aquells que eren de fora i s'han quedat a viure aquí. No hi ha cap agressivitat contra aquests personatges, sinó a l'inrevés, estan mirats en simpatia, pens jo. Però, clar, això és la part humana, però no és obstacle per veure les contradiccions, les paradoxes o els problemes que se'n deriven de la dinàmica turística. No? Per tant, és, té prou complexitat i clarobscurs com per no ser una queixa barata ni molt manco. És un fresc que te dona un bocí de la nostra terra viu.
Doncs aquest llibre avui ens ha ocupat. Moltes gràcies, Nadal Suau.
Me faltaria llegir el que vos agradarà.
Una editorial que no coneixia.
Ah, sí, Minúscula. És una editorial molt elegant, ja fa molt d'anys que fa feina i és veritat que és una editorial amb pocs, com et diria, amb pocs booms, però amb una feina sostinguda molt eficient. Sí, val la pena. És una marca gairebé de garanties, minúscula.
Molt bé, doncs Juan Pablo Caja, i el llibre se titula, recorda-m'ho?
Un hombre sin paisaje.
Un hombre sin paisaje. Moltes gràcies, Nadal Suau. Fins la setmana que ve.
A vosaltres.
Bona tornada a l'escola.
Avui tornes. Ara mateix hi vaig. Sí, segurament. Què tal?
Després d'aquestes vacances pasquals. Gràcies. Adéu. Fins la setmana que ve.
Tres ràdios, humor.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
Jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que la setmana entrant arriben els 10 anys de la llibreria Rata Corner de Palma.
World,
dissabte que ve, dia 25, que arriba la celebració dels 10 anys de Rata Corner, en diverses activitats durant tot el dematí a la mateixa llibreria, que va obrir les portes el 8 d'abril de 2016. Un negoci que ha crescut a la mateixa llibreria i els centenars d'activitats que ha organitzat, com són presentacions de llibres, exposicions, concerts o clubs de lectura, i que s'ha fet gran com a plataforma de festivals com el FLEM, el Festival de Literatura Expandida de Magaluf, amb més de 10.000 assistents en la darrera edició, i el Tinta Il·lustra, el Festival d'Il·lustració i Àlbum Il·lustrat.
I nosaltres li volem donar molt d'anys. Miquel, com estàs? Miquel Ferrer.
Bé, molt content d'estar de amb altres,
sí,
i de celebrar aquests 10 anys.
Que bé, quina il·lusió. 10 anys que han passat tan aviat, Miquel.
No? Sí, realment no sí. Sí, sí, no, per un costat pareix que duim tota la vida amb això, però després fas un pas de mirada enrere i realment han passat 10 anys volant, en els que han passat multitud de coses, que han compartit molt de moments amb moltíssima gent, molt d'ells amb altres també, contant tot el que fèiem amb els convidats que han passat per la llibreria durant aquests anys, i s'hi han passat volant.
Ara ho deia, perquè ho recordava quan que vareu començar en el centre, que era aquell cap de cantó, que per això se diu Rata Corner, perquè era una llibreria més petita, sí, i que era un cantó.
Sí, sí, allà en els carrers hostals, que just ara també ho recordàvem, que just quan vàrem obrir nosaltres, crec que la mateixa setmana tancava Casa Roca, que estàvem en el mateix carrer i compartíem carrer, i que realment per nosaltres també va ser una gran pèrdua en el barri, i també va demostrar després, perquè també m'ho vàrem anar nosaltres, però bé, sí, d'aquests 10 anys que ja han passat.
Mm-hmm. Tot va començar allà, perquè com neix el nom? Per què li posau Rata a una llibreria? Es Corner l'entenem, perquè ja ho veiem, aquella primera llibreria fa de cap de cantó.
Sí, Rata li vàrem posar perquè volíem un nom que cridés un poc d'atenció, però que també explicàs la filosofia que hi ha darrere del projecte. I és que quan els dinosaures se varen extingir, dels pocs éssers vius que varen sobreviure varen ser petits rossegadors, que eren més simples genèticament i varen saber adaptar-se en el nou entorn. I un poquet aquesta és la nostra filosofia de ser un espai híbrid, en el que per això tampoc no mos nomem llibreria Rata Corner, sinó simplement Rata Corner, llibres, música i art, i amb aquesta filosofia d'anar-nos adaptant-se en el nou temps a tot el que vengui, i crec que ja ho han demostrat amb aquests anys, amb el canvi d'ubicació, hem passat una pandèmia per davant, lluitant dia a dia contra grans superfícies o multinacionals que venen per internet, i intentant reinventar un poquet aquest món sistema que són les llibreries.
No? Bueno, no hem penedit mai de posar aquest nom qualque moment en aquests 10 anys.
No, no, la veritat que no, que potser mos haurem emprenedit d'altres coses, però
del
nom, no.
I aquestes coses de les quals l'equip de Rata Corner se n'ha penedit, es pot compartir algun d'aquests secrets ara a les 5 menys 5 del capvespre?
Bé, per exemple, una de les coses va ser la inexpertesa a l'hora de triar local, que això va fer que mos haguessin de mudar simplement en els 4 anys, perquè era un local que era molt preciós, molt d'encant, en el centre de Palma, però que era molt poc pràctic per fer activitats, i mos obligava, per exemple, a haver de desmuntar cada vegada que fèiem una presentació totes les taules de novetats que teníem, no? Per exemple, aquesta és una de les coses.
Clar, perquè t'hauria de demanar, Miquel, quan vareu haver de canviar de local, també, perquè feia una mica de pena deixar aquella primera casa on vareu ser tan feliços, encara que el pis de Tom Vormudàreu també era meravellós, però clar, són decisions no només empresarials, sinó també sentimentals, que s'han de prendre per poder créixer.
Sí, realment sí, no va ser fàcil prendre la decisió, però sí que sabíem que si volíem créixer amb el projecte i volíem poder acollir més activitats, que realment és el que volíem, que fos un espai viu, que no només fos una botiga, aquell local, més que quedar-nos petit, no era pràctic per allò que volíem fer, no? I crec que ara després també van tenir la gran sort de poder venir aquí a Blancarna, que és un barri que mos ha acollit d'una manera espectacular, i que sense els veïnats i les veïnades no estaríem on som i no estaríem obert a dia d'avui. Per tant, sí que és un canvi que va ser molt sentimental, mos va fer molt en aquest moment, va remoure tot, però crec que van tenir la sort de que fos un moment bo, just abans de la pandèmia i abans de tota aquesta gentrificació que està patint el centre de la ciutat, i per això pensant que és molt positiu.
Mm-hmm. I que Rata Corner, en moments que una llibreria, vosaltres ho deies, perquè feis moltes activitats, heu desenvolupat el FLEM, que és aquest festival de literatura expandida que ja tothom, tots els autors volen venir, i moltes altres coses.
Sí, sempre hem volgut que sigui això, amb l'objectiu d'acostar la literatura a tots els públics, sempre hem volgut que sigui un espai obert, un espai de pensament, un espai de conversa, un espai de trobada, i pensam que això és el que pot fer potents a les llibreries contra, precisament contra internet, no? Contra aquesta fredor de fer un clic i comprar el llibre que vengui un transportista, sigui diumenge a casa teva i te deixi un paquet. Volem generar tot aquest pensament i totes aquestes trobades, totes aquestes activitats aquí al voltant de la llibreria, no? I pensar en tot el que s'ha pogut generar aquests 10 anys de converses entre autors, entre públic, en el club de lectura, totes les activitats, realment crec que és el que ens fa sentir més contents.
Queden 30 segons, Miquel. Si t'haguessis de tatuar la signatura o la firma de qualque autor, tu qui triaries? Ja que Nuclés va triar en Saramago i va anar fins a Lisboa, tu que també tot el dia viatges, fas comptes anar a qualque racó de món a tatuar-te la signatura de qualque autor?
Difícil, però si ho hagués de fer, crec que faria quilòmetre zero i me tatuaria qualque cosa d'en Antoni Vicenç.
Ai, que bé. N'Antònia també, que és com a vostre. I també estimo molt la llibreria i també el vostre projecte. Enhorabona, Miquel. 10 anys.
Moltíssimes
i per
gràcies.
Molts anys més. I dissabte aquí ve una festeta, consultar la programació perquè feis moltes coses, eh?
Que serà la llibreria i també en el carrer de davant, que gràcies a l'Associació de Veïnats poden tenir Antoni Marquès i també celebrarem en el carrer com toca.
Ah, que bé.
Moltes gràcies.
Fantàstic. Gràcies a tu, una ferrada, molt d'anys.
Una ferrada, molt
gràcies. D'anys. Gràcies. Doncs 10 anys de Rata Corner, aquest espai de llibres, de música, de trobada, de pensament, com deia Miquel Ferrer. Ara nosaltres arribarem al punt de les 5 del capvespre i després tornem tot d'una, que tenim moltes coses.